Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15. Amb Raquel García. Consells des de la farmàcia.
S'estima que Catalunya, segons els darrers estudis, entre el 20 i el 30% de la població pateix incontinència urinària, un percentatge que puja fins al 30 o al 40% en les persones d'edat mitjana i augmenta, atenció, fins al 50% en els ancians. Aquestes dades demostren que és un problema, tot i que encara és un tema tabú. I per això nosaltres avui a Consells de Farmàcia volem parlar-hi, aprofitant que tenim a la nostra farmacèutica de capçalera, la Glòria Montaner. Bon dia. Benvinguda.
Bon dia.
A veure, primer de tot, la Bea, que ens recordi el número de veu on els nostres oients ens poden enviar les seves consultes.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
Glòria, si la setmana passada parlàvem de la menstruació, que ja era un tema tabú, clar, el d'avui ja no et dic res, perquè suposo que és un tema que és més complicat,
exacte,
no?
Exacte. És més complicat en el sentit de que cada vegada tenim més població gran. Jo no els dic realment són grans, però jo no els dic grans, els dic sèniors, perquè són persones que tenen molta experiència i que cada vegada arriben a l'edat madura amb més bones condicions de vida, vale? Més bona qualitat de vida. Què passa? Hi ha petits problemes associats a l'edat que els acompanyen. Llavors, això són persones, sobretot es dona més en dones, que són molt actives, que fan moltes coses, i això, el tema de la incontinència, les pot arribar a frenar una mica. Llavors és un tema que no és gens agradable, i com que són senyores que estan molt acostumades a patir les coses sense explicar-les massa, doncs ho segueixen fent i no es pregunten, no demanen ajuda o s'informen.
Llavors, s'agreuja el problema.
Exacte. Bueno, no és que s'agreugi, perquè quan ja tenen un problema complicat ja van al metge, sinó que aquests principals moments que els comença a tenir aquesta problemàtica, doncs fa que minvi la seva qualitat de vida o la seva, sobretot, relació social amb les persones i així. I això els va fent com quedar-se més a casa, no? I això és el que hem d'intentar frenar.
Explica'ns primer què és la incontinència urinària i quines són les causes, perquè crec que hi ha de diverses, no?
Mira, la incontinència urinària és quan no es pot aguantar a fer el pipí i sense donar-se compte el múscul ja no tanca prou bé a l'esfínter i llavors s'escapen. Pot ser unes gotes o pot ser més quantitat. Diferents causes. Ja la provoca a vegades medicació, la provoca l'edat, el múscul es va fent gran i perd la tonicitat, la provoca l'embaràs, la provoca el postpart, la pot provocar, hi ha les que són d'esforç, de que quan fan algun tipus d'esforç doncs hi ha alguna miqueta d'escapament. Hi ha unes que també és una bufeta que és com que no s'arriba, és més fisiològica, no s'arriba a buidar del tot i llavors és com si vessés una miqueta. Vull dir que hi ha diferents tipus d'incontinència i totes necessiten un tractament relativament diferent. Hi ha algunes, per exemple, quan ja són més greus, s'han d'operar aquest múscul. Quan ja s'ha atrofiat i no funciona, doncs s'ha d'operar. Però les que són de postpart o la d'embaràs, aquestes, amb el que dèiem la setmana passada, els exercicis de Kegel, aquestes es pot reforçar la musculatura i tornar a la tonicitat d'aquest múscul. Per exemple.
Llavors no afecta igual, no?, a homes que a dones?
No, és més de dones. Afecta més a les dones que no pas als homes. Hi ha homes que també en tenen. A nivell de malalties prostàtiques els provoca aquesta incontinència. Però és més freqüent en les dones.
I quins són els signes, els símptomes també, doncs, d'aquesta incontinència i com es pot diagnosticar?
A veure, la incontinència la senyora se la nota perquè està més mullada. Llavors el que passa també és que tenen moltes més irritacions perquè és una zona més humida. Hi ha una variació de pH i pot haver-hi més infeccions bacterianes. Quan hi ha moltes infeccions recurrents també s'ha de mirar això. No? Llavors, clar, a vegades no fa falta arribar fins a aquest punt de que ens passi això per poder-ho prevenir.
I llavors, suposo que genera angoixa, no?, a les persones que pateixen aquest problema.
Clar, sí, sí que genera angoixa per, en el sentit de que les dones cada vegada es descuiden més i arriben a l'edat adulta amb molt bones condicions, no? I el fet de que puguin tenir una manquita pèrdua, que ho pugui veure algú, que es pugui notar o que senzillament pugui sentir-se l'olor, doncs això amb elles, clar, els frena.
Ah, evidentment. Llavors, per que no sigui aquest un tema tabú, s'hauria de parlar, s'hauria de normalitzar, s'haurien de
fer
campanyes,
no? Molt interessant normalitzar aquesta situació, perquè li passa a moltes dones. Tu has dit les estadístiques, vull dir, la prevalença és molt elevada. Llavors, clar, aquestes dones no estan soles, vull dir que hi ha moltes persones, moltes senyores que els hi passa el mateix. Llavors, això el que hem de fer és normalitzar, incorporar-ho a la vida quotidiana i saber que hi ha moltes coses per poder evitar.
No tenim cap àudio, però avui sí que ens ha escrit un oient i diu: la meva mare és molt activa, però des de fa un temps ha deixat d'anar tant amb les amigues. Ara he sabut que és perquè té incontinència i li fa por la mala olor. Com la puc ajudar?
Veus? Mira, doncs això és el que dèiem, no? Persones que, senyores que se'n van a ballar, se'n van al casal d'avis a ballar o se'n van a caminar, hi ha moltes senyores que van a caminar, doncs mica en mica deixen de fer aquestes coses. Estan bé, però no s'atreveixen a fer-ho doncs per aquestes molèsties. En aquesta senyora jo li diria que hi ha un munt de compreses i absorbents que són molt discretes, que són especials per les fugues d'orina i que això en trobarà una segur que li pot anar bé. De mida, de tipus, i a més és que n'hi ha algunes que són tipus calceta i que ni es noten i es posen i es troben amb molta comoditat. Llavors, que s'informi, que pregunti a la farmàcia i que la podran ajudar seguríssim.
I així és una manera del tema que li preocupava, no?, les males olors.
Exacte,
perquè, de prevenir-les.
Exacte. Hi ha un tema que és que les dones, com que tenim la regla tota la vida o molta part de la nostra vida, coneixem molt bé les compreses de la menstruació.
Sí. Llavors,
moltes senyores el que fan és fer servir la mateixa compresa de la menstruació quan comencen a tenir petites pèrdues. I aquesta no és una de les millors opcions. Per què? Perquè les pèrdues d'orina són més ràpides i més líquides que no pas la menstruació. Per tant, aquestes compreses de la menstruació no estan preparades per absorbir ni el líquid ni l'olor de l'orina. Llavors, sempre és millor agafar unes calcetes o unes compreses que són una miqueta més grossetes, però que s'adapten molt bé i que són indicades per aquest tipus de flux, que no és el de la regla, sinó que és l'orina.
De fet, un 20% de dones, segons dades, fan servir aquestes compreses menstruals per protegir-se de les pèrdues,
doncs,
però, com deies, no és una bona
opció.
No,
perquè, a més, les compreses de absorbents per les pèrdues d'orina el que fan és intentar regular el pH que es desequilibra quan hi ha les petites fuites d'orina per evitar que hi hagin aquestes infeccions, aquestes irritacions a la zona vaginal.
Encara tenim uns minuts, així que, com ja hem descobert, no?, i hem donat una mica de consell sobre el tema de la incontinència, ens queda temps per parlar ara de la sequedat vaginal, que se sol associar també a la menopàusia, però és un problema que no és exclusiu d'aquesta etapa, no? Que més de la meitat de les dones pateixen aquest trastorn en menys de 50 anys. O sigui que, déu-n'hi-do. Explica'ns què és, per què es produeix aquest problema i quins són els símptomes.
Mira, a nivell de menopàusia es produeix perquè hi ha una sequedat generalitzada en tot el cos. A mesura que ens anem fent grans, doncs la pell es deshidrata, ens diagnostiquen el ull sec, se'ns asseca la mucosa nasal, la boca també està més seca i tot això forma part de l'edat. Llavors, a la zona vaginal també s'asseca. Què hem de fer amb això? Hidratar-la, vale? Però bueno, no en parlarem. I un altre tema que també pot ser, per exemple, que provoqui aquesta sequedat és l'ús d'anticonceptius. A la llarga hi ha moltes noies que també tenen més sequedat per fer servir els anticonceptius. És un dels efectes secundaris.
O sigui que els fàrmacs aquests al final poden també produir aquest
efecte. I altre tipus de medicació, per exemple, la medicació antidepressiva, també provoca molta sequedat i això afecta a nivell de tot el cos. A vegades pensem de sequedat i pensem sequedat de la pell i m'identifico en les cames perquè tinc la pell seca. Però és que la mucosa vaginal també forma part de la pell que s'asseca.
I a causa d'aquest problema es poden patir infeccions o irritacions?
Exacte, perquè com que no hi ha la hidratació necessària, la pell es fa malbé, es quarteritza. Imagina't com quan se t'assequen la pell de la cara,
sí,
que
la pell
fa
cara
fred i se't talla, doncs això el mateix. A més, també pensem que és una zona que no és neta, no és, i llavors hi ha més risc de que hi hagin infeccions, perquè la pell no fa la funció barrera que ha de fer.
I, evidentment, Glòria, no hem d'oblidar que pot provocar mal, no? Dolor. Clar. A l'hora de practicar, de tenir relacions sexuals, i això també doncs, pot fer minvar la nostra salut sexual.
Exacte, a nivell de relacions sexuals, a nivell de quan vas al lavabo, que també, com que està més irritat, també hi ha més coïssor. Llavors, què es pot fer amb això? A nivell d'hidratar, hi ha uns hidratants vaginals, que són tant interns com externs, i això, doncs, com aquell que s'hidrata la cara, doncs, per agafar la constància, segons uns doncs, es fan dies alterns, altres tres cops a la setmana, per mantenir el bon estat de la mucosa vaginal. Uh-huh. I en quant a lubricació, aquests són més dos puntuals i es fa servir quan tens relacions sexuals. Llavors, molta gent diu, és que clar, comença a fer servir un lubricant. Bueno, incorporem-lo, normalitzem-ho, incorporem-lo en tot el procés, en el joc o en qualsevol moment, i no fer-ho tan fred com dir, ai, mira, ara ja em vaig a posar lubricant. Uh-huh. Vull dir que ara...
Que sigui un joc més.
Exacte, ja està tot com més normalitzat, no? Però falta acabar de donar-hi aquest punt de dir, bueno, no passa res. Uh-huh. Forma part.
I Glòria, a banda d'aquestes cremes, d'aquests lubricants, hi ha determinats hàbits que ens poden ajudar doncs, a prevenir-la?
Mira, quant al tema de la sequitat, ens hem d'hidratar molt bé, tant com he dit, amb els hidratants amb moda crema, però també...
Penso, per exemple, beure aigua.
Beure aigua, exacte, hidratació interna, molt important. L'alimentació ha de ser molt correcta. Roba que sigui... que sigui més de cotó, que no provoqui irritacions a la pell. També va fer servir roba que no apreti. En el tema, que això abans no ho hem dit, però en el tema de la incontinència, la gent gran també s'ha de fer servir roba que sigui fàcil de posar i treure, perquè si arriben just al lavabo, doncs que no els hi sigui complicat, no posar cinturons massa apretats o coses massa complicades perquè ho puguin treure bé, igual que l'accessibilitat al bany. Uh-huh. Vale?
I és més freqüent patir-la després de la menopausa? Per què?
El que a la sequetat?
Sí.
Pel tema de les hormones. Mm. Això seca tot. Mm-hmm. Forma part de l'arribada de la sènior.
Hi ha algun altre consell que ens puguis donar en aquest sentit?
Que ho parlin, que ho expliquin i que preguntin, que hi ha moltes alternatives que poden ajudar i que no tenen per què passar-ho malament.
Doncs ja sabeu, i si necessiteu més consells, trobareu a la Glòria a la seva farmàcia a la carretera de Barcelona, número 219. Allà doncs, podreu descobrir tots els secrets d'aquests i altres productes. Moltíssimes gràcies, Glòria.
Gràcies a vosaltres.
Que passis molt bona setmana.
Igualment.
I ja veurem la propera setmana de què parlarem, eh?
Ja trobarem algú.